Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
20 municipis catalans rebran més de 400 milions de la llei de barris que, segons càlculs, el Departament de Territori repercutiran en més de 270.000 persones. Més de la meitat d'aquests diners que preveu la llei de barris, 233 milions, els aportarà la Generalitat. La resta, els ajuntaments implicats que han presentat la seva candidatura en aquesta primera convocatòria de la llei de barris. És un pla que recupera l'esperit del que va ser un dels projectes estrella del govern tripartit del PSC, Esquerra Republicana i l'aleshores Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. El detall dels municipis que rebran aquests diners s'ha fet avui al barri de Cerdanyola de Mataró, un barri de 30.000 habitants que va créixer sobretot a partir dels nous habitants bàsicament andalusos que van arribar aquí als anys 60. És un dels més vulnerables de la capital del Maresme i és un dels barris que rebran l'aportació màxima que dona aquesta llei per cada municipi. Són 25 milions d'euros. De què serviran aquests diners? Doncs per millorar les condicions dels que ara estan més desafavorits. Què vol dir? Garantir serveis bàsics, doncs majoritàriament rehabilitar habitatges, també equipaments o facilitar l'accés a serveis socials. En definitiva, dignificar el barri i els seus veïns i placar de retruc els discursos d'extrema dreta que calen en cada escletxa d'aquests edificis degradats o en cada formulari per rebre ajuda que no s'acaba mai de tramitar.
Catalunya al dia.
De seguida detallarem quins municipis es beneficiaran d'aquesta llei de barris. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
I ara que parlem de rehabilitar edificis, el centre cívic de Riudaura, la Garrotxa, reobre demà, després de 22 anys.
Era obra del prestigiós despatx d'arquitectes RCR, guanyadors d'un premi Pritzker, els Oscars de l'arquitectura, però al cap de pocs anys d'haver-se inaugurat, es va haver de tancar per problemes estructurals.
Que reobri el centre cívic és una bona notícia, però és un edifici que ens ha costat molts diners per un poble petit, amb molts problemes estructurals, amb molts fallos arquitectònics i dels quals ningú ha tingut mai cap responsabilitat.
La Laia Claret ha estat a Riudaura i ha pogut recollir el malestar dels veïns. Després ho sentirem. I també hem anat a visitar una petita pastisseria de Muià que només té 3 treballadors però que fa des de zero la millor xocolata de Madagascar.
I això no ho diem nosaltres ni la nostra corresponsal, la Natia Dell, que és qui l'ha pogut tastar, sinó que és el reconeixement que s'ha endut al Campionat del Món de Xocolata que s'ha fet a Londres.
Hi ha gent a Noruega molt potent, gent als Estats Units també molt potent i amb uns recursos molt més grans que els nostres. Vull dir, per nosaltres va ser uau.
I ens fixem també en les carreteres per saber si a aquesta hora, avui que acaben les escoles, hi ha algun problema per circular en aquesta operació sortida i també operació de vacances de Nadal. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. De moment, problema no. Sí que comencem a tenir ja força intensitat a les rondes de Barcelona, també a l'AP7 en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès, en principi, però sense incidències. Sí que per un accident es talla la sortida 117 de la C32 a Sant Pol de Mar, direcció Girona, però de moment no genera congestió. I el transport públic alerta perquè, per un problema, la infraestructura està interrompuda la circulació de l'R13 i l'R14 entre Puigverd de Lleida i Lleida.
I pel que fa al temps, Dani Ramírez, molt atents a la previsió per aquest cap de setmana, perquè pot ploure fora en algunes zones, oi?
Sí, sí, efectivament, ho preveiem a partir d'aquest vespre i nit a comarques de Girona i Barcelona, preferentment al voltant de la Costa Brava, el Maresme. De fet, tenim aquest avís de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, ho diu el Meteocat, amb aquest avís d'intensitat, més o menys des de la zona de Girona fins a l'àrea de Barcelona. I demà, des de la zona de l'Empordà fins a l'Anoia, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Penedès, Vallès Barcelonès, hi pot ploure fort en tot el dia més de 40 o 50 litres. Fins i tot en 24 hores es podrien superar els 100 litres. Però bé, estarem pendents doncs d'aquesta situació com de llevant entre un front càlid del mar, que ja ha deixat algunes gotes aquest matí migdia al Baix Empordà. I a la resta un temps molt diferent, perquè tenim inversió tèrmica, 3 graus de trem en aquests moments, n'hi ha 18 a Cunit, aquí fora de la boira, evidentment, i 6 graus a Vic, amb molta boira aquest matí, que no acaba de marxar, és boira alta. Per tant, la resta, clariana, s'aixequen les boires, però tenim aquesta pluja prevista a Girona i Barcelona, que pot continuar demà, demà amb més intensitat, a més comarques, tot i que la zona de Lleida, de l'Ebre, de Tarragona, a l'interior de Tarragona, no hi arribaria a ploure. Però més o menys de la Panadella, Cervera, Solsonès, cap al mar, cap a Girona i Barcelona, hi pot ploure, i també Naval, Ripollès, potser a la Cerdanya, cap a 1.700 metres demà, i diumenge nevaria una mica al nord de Lleida, l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars d'Alta Ribagorça o Vall Fosca, cap a 1.300 metres.
En tot cas, molta precaució. Després sí, us explicarem que Protecció Civil ha activat la fase d'alerta i que recomana que no es facin activitats a l'aire lliure davant d'aquesta previsió de pluges. Quan falten 6 minuts per les 2 del migdia, també tindrem esports. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Esther.
Amb quins titulars avui?
Mira, segueixen ressonant encara les contundents paraules del president del Barça, Joan Laporta, contra el Real Madrid durant el sopar de Nadal. Laporta acusa el club blanc de tenir enveja i de ser uns cínics. D'altra banda, el president blaugrana diu també que el Barça està fort econòmica i esportivament. A la Primera Federació, el Nàstic de Tarragona juga demà al camp de l'Antequera l'últim partit de Lliga del 2025. Els granes volen acabar l'any a la zona de play-off d'ascens. A Girona, última hora del bàsquet, amb l'equip masculí que demà obre l'agenda esportiva amb el partit de la 17a jornada de la Lliga CB contra el Tenerife i amb la intenció que Fontejau continuï marcant la diferència. I en tenis taula, el Borges comença avui la segona fase de la Europe Cup a l'Illa, a la Catalunya Nord, i durant tot el cap de setmana.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Júlia Aparicio al control central. Són la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
I comencem parlant d'aquests 20 municipis que rebran ajuts de la primera convocatòria de la Llei de Barris, que té com a objectiu millorar la condició de vida dels barris amb més necessitats del país, els més desafavorits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat avui la llista de municipis on aniran a parar els 412 milions d'euros que està dotat aquest pla de barris. La meitat els aportarà la mateixa Generalitat, l'altra meitat als ajuntaments implicats. I això s'ha presentat des de Mataró, des del barri de Cerdanyola, concretament, que és un dels beneficiaris d'aquest pla de barris. I allà hi tenim la nostra corresponsal, la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs es van presentar 83 projectes per aconseguir finançament per transformar els barris. En aquesta primera convocatòria se n'han triat 20, en aquests municipis que concreta el president Salvador Illa.
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de la Moguda, Mataró, Alcalde, Lleida, Tarragona, Reus, el poble de Segur, Manresa, Amposta, Torrelameu, Solsona, Figueres, Olot, Vic, Girona, la Seu d'Urgell, Calafell, Sant Joan d'Espí i Tortosa.
De seguida repassarem el detall, però també afegim que els 63 que han quedat fora es poden presentar a les altres convocatòries que hi haurà la següent, probablement el mes de maig. Salvador Illa ha destacat la importància de treballar per millorar els barris, els que ha qualificat de quilòmetre zero de la convivència. Fer una transformació integral per millorar la vida dels ciutadans.
En què es tradueix aquest pla de barris? Doncs es tradueix en més habitatge accessible per tothom, es tradueix en més equipaments, es tradueix en carrers i places més segures. Això vol dir, per exemple, que el barri de Cerdanyola, el barri de Ciutat Vella de Barcelona o el barri antic de Manresa, els veïns i veïnes hi trobaran millors escoles, millors parcs on passejar i trobar-se i millors centres d'atenció primària. És una actuació integral, un conjunt de barri dissenyada pels ajuntaments.
La presentació de la resolució d'aquesta primera convocatòria s'ha fet, com dèieu, al barri de Cerdanyola de Mataró, un dels que rebrà la subvenció del Pla de Barris. L'alcalde de la ciutat, David Bote, parla de les tres línies d'actuació. La primera, la transformació urbanística, i dues més també importants.
Destaca també doncs, les accions a les escoles, per mi importantíssima. Estem fent una aposta per garantir doncs, el bon estat de les escoles. I la tercera línia, per també fonamental, tot el que té a veure amb la rehabilitació. Tant des del punt de vista de garantir l'habitabilitat, tenim comunitats molt velles, amb algunes doncs, amb problemes estructurals, doncs, garantir que sí, continuïn sent habitables, que puguin continuar tenint la seva funció social.
Inicialment, la primera convocatòria tenia un pressupost de 200 milions d'euros i, finalment, s'ha ampliat amb 33 milions més.
Entesos, gràcies. Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
Doncs ara sentíem el president de la Generalitat, Salvador Illa, citant alguns d'aquests barris que rebran part d'aquests milions que preveu aquest pla. Fem ara un repàs ràpid de les actuacions del pla de barris en aquelles ciutats on la inversió arriba al topall, que, com us deia, més de 25 milions d'euros.
Barcelona, 25 milions d'euros per Ciutat Vella.
Es faran 10 habitatges de protecció oficial a Can 60 i una nova escola de música.
Mataró, 25 milions pel barri de Cerdanyola.
Per garantir l'accés a un habitatge digne i a crear un entorn urbà accessible i segur.
Santa Coloma de Gramenet, 25 milions pels barris del sud.
Rehabilitació del parc d'habitatge i obres de millora a la plaça del centre cívic al Raval.
Tarragona, 25 milions per la part baixa.
Ajudes per instal·lar ascensors, urbanitzar l'eix plaça Prim, carrer Apodaca i l'entorn del Teatre Romà.
Reus, 25 milions pels barris del sud.
En subvencions a les comunitats per instal·lar ascensors. Es preveu construir l'eix cívic carrer Astorga.
Tortosa, 25 milions per la ciutat històrica.
Per reurbanitzar l'Avinguda Generalitat i recuperar el barri del Castell.
Amposta, 25 milions pels barris fluvials.
Es rehabilitaran edificis degradats i es faran accions de suport als col·lectius més vulnerables.
Lleida, 25 milions pel centre històric.
Es rehabilitaran habitatges per fer-los més accessibles i més eficients energèticament.
Manresa, 25 milions també pel centre històric.
Rehabilitació d'habitatges i edificis i s'urbanitzarà l'illa dels carrers Mel, Urgell, Cirera.
Vic, 25 milions pels barris del sud i del nord-est.
Amb subvencions per la rehabilitació, l'accessibilitat i la millora energètica dels edificis.
Girona, 24,9 milions per la zona de Pont Major.
També rehabilitació integral del parc d'habitatges, arranjament de voreres i nou enllumenat.
I acabem amb Torrelameu, 5,8 milions pel poble més petit de tots els que reben ajudes.
Millora de l'accessibilitat i rehabilitació d'espais públics degradats.
Doncs aquest és el repàs dels principals barris que es beneficiaran d'aquests milions del pla de barris que avui s'ha presentat des de Mataró. La 1:11.
Catalunya al dia.
I ara tornem a un dels escenaris que, informativament parlant, hem estat posant l'ull aquesta setmana, que és Badalona. L'Ajuntament ja ha desallotjat la 50ena de persones que han passat la segona nit al ras a la plaça del davant de l'antic Institut B9, d'on se les va fer fora dimecres. Els desallotjats s'han mogut al carrer del costat i no ha calgut la intervenció dels cossos policials. Anem a Badalona, tornem a Badalona, de fet. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I novament, un dia més, et preguntem quin és la situació ara mateix aquí.
Doncs mira, tenim en aquesta plaça on estaven acampats durant dues nits aquests desallotjats, on hi tornen a ser-hi, però ara sense tendes de campanya, un cop han actuat els serveis de neteja. Uns serveis de neteja que, després de netejar aquesta plaça, s'han adreçat al carrer del costat, on s'havien col·locat temporalment aquestes persones que estaven desallotjades, els han fet fora i han tornat al punt d'origen. Per tant, un matí amb una, i tot això amb una atenta vigilància policial. I la indignació d'algunes persones, com és el cas d'en Juno, que hem pogut recollir pel Catalunya al dia.
No tenen dret de deixar-nos a Barcelona. ¿Entiendes? Nos ha enviado un policía con pistola, con porras, como si fuéramos violentos, ¿no? ¿Por qué no nos envían agentes sociales para hablar con ellos pacíficamente? Un plaza público. Si no hay solución, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dónde ir.
Des de la coordinadora d'entitats Badalona Acull, que ara justament està preparant l'àpat del migdia, adverteixen que aquesta no és via de solució i que s'hi tornarien a posar.
Que creiem que es tracta és, com a mínim, d'anar pressionant perquè aquestes persones se sentin incòmodes aquí i vagin marxant. S'hauran de tornar a ubicar aquí i, si no és possible, aquí en un altre lloc, perquè, com hem dit des del primer dia, les persones no desapareixen perquè les desallotgis d'un espai, no?
Aquest era el portaveu de Badalona Acull, Carles Segués, l'advocada d'ofici que els representa judicialment és Mireia Salazar i ha informat ara fa uns moments que el relator especial de la ONU ha fet un informe molt negatiu criticant aquesta intervenció.
Avui hem tingut la notícia que el relator especial de Nacions Unides de dret a un habitatge digne ha fet una nota de premsa condemnant el desallotjament sense cap tipus de garantia d'aquestes persones. Trobem que és una situació molt greu. Ens tenim un alcalde de Badalona que ha dit que no donarà cap tipus de solució.
I mentrestant, doncs aquí continuen aquesta cinquantena de desallotjats, una altra vegada reinstal·lats, de moment sense tendes de campanya.
Entesos, doncs, gràcies, Miquel. Una veu més, per tant, que se suma, eh?, al que estan donant el toc d'atenció a l'Ajuntament de Badalona. Vam començar sentint el síndic de Greuges, que ho demanava, també la jutgessa que va ordenar justament el desallotjament, que demanava que se'ls oferís una alternativa des dels serveis socials de l'Ajuntament, i ara s'hi afegeix aquesta veu del relator de les Nacions Unides. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
I l'Ajuntament de Barcelona adverteix del risc que el seu sistema d'abordatge del sensellarisme es col·lapsi. Durant el ple extraordinari que s'ha fet aquest matí per abordar aquesta problemàtica, la regidora d'Afers Socials, Raquel Gil, ha dit que sense un lideratge de país, Barcelona no podrà donar resposta al sensellarisme. És un ple que ha seguit des de l'Ajuntament. L'Anna Escurà, Anna, bon dia.
Bon dia. Raquel Gil ha estat molt clara. Cal un lideratge supramunicipal, cal una resposta transversal. Amb aquestes paraules ha tancat el ple extraordinari la regidora d'Afers Socials.
Més recursos sense aquest pacte de país el que no ens portarà una resposta. Aquest Ajuntament ha crescut més de 2.900 places entre les pròpies i les de les entitats, té llocs d'higiene, té serveis públics, té serveis socials que estan treballant contínuament perquè hi hagi moltes famílies que no arribin en aquesta situació, que afortunadament no estan amb aquestes dades, però si som els únics que ho fem, no només no trobarem solucions, sinó que acabarem col·lapsant un sistema que a dia d'avui funciona, però que sempre en el que deia millores.
El ple extraordinari d'avui s'ha celebrat per iniciativa de Junts i Comuns. Demanen destinar un pressupost de 60 milions d'euros a la gestió del sensellarisme a Barcelona.
La proposta ha tirat endavant amb els vots a favor de Junts, de Comuns, d'Esquerra Republicana, també del Partit Popular, i els vots en contra del PSC i Vox. Anna, aquest ple s'ha celebrat avui 24 hores després que el govern municipal presentés, ho explicàvem també ahir al Catalunya al Dia, una taula de ciutat per abordar el problema del sensellarisme.
Sí, i això que es presentés justament un dia abans que es fes el ple d'avui ha estat bastant criticat pels grups de l'oposició. La regidora Raquel Gil ha insistit en allò que ja va dir ahir, que per abordar el problema del sensellarisme de manera eficaç cal una gestió transversal i complicitat, i els ha convidat a formar part de la taula.
Sí que els hi convido a que formin part i participin. Un cop acabi la teatralització del plenari extraordinari, la mà estesa perquè s'hi sumin amb nosaltres, amb les entitats, amb els col·legis professionals, amb la resta d'administracions, no podem deixar de desmarçar tots els recursos i la millor de les solucions.
Com et pots imaginar, el comentari de la teatralització no ha estat gaire ben rebut.
Doncs gràcies, Anna, bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs, d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la nova ordenança de civisme i ho ha fet amb els vots del PSC, Junts i Esquerra, i en canvi han votat en contra Barcelona en Comú i Vox, mentre que el PP s'ha abstingut. Quim Codines.
Bon dia. La norma endureix les sancions per conductes com orinar o consumir alcohol al carrer i permetrà a la Guàrdia Urbana cobrar les multes al moment mitjançant datàfons que portaran els mateixos agents. De fet, accions com no diluir amb aigua els orins dels animals podran ser sancionades amb multes de fins a 300 euros i a la sanció per les pintades il·legals, que oscil·la entre els 100 i els 600 euros, se li sumarà el cost de la neteja. D'altra banda, l'organització i promoció de rutes etíliques per la ciutat es penalitzarà amb multes de fins a 3.000 euros. Segons l'alcalde Jaume Collboni, aquestes mesures reforçaran les polítiques socials. En canvi, des de la Fundació Arrels, alerten que aquesta ordenança es traduirà en més pressió i més sancions per les persones que viuen al carrer, ja que no podran complir algunes de les normatives.
Ahir us explicàvem que s'havia fet l'escorcoll del laboratori de l'IRTA Cressa per part de la policia. Doncs bé, els tècnics europeus que van visitar aquest laboratori no hi han trobat res que faci pensar que la pesta porcina hagi sortit d'aquest centre situat a Bellaterra. El resultat de l'informe l'ha anunciat el conseller d'Agricultura i Ramaderia en una visita a aquestes instal·lacions, l'endemà del que us dèiem, de l'escorcoll policial. Òscar Ordeig ha volgut sortir al pas de les sospites i expressar el seu suport al laboratori, també als seus professionals. Jordi Canal.
Sí, Ordeig assegura que el laboratori de l'IRDA Cresa és un dels millors centres d'Europa i que se l'ha de deixar treballar. Ara com ara, ni l'auditoria que ha encarregat el govern ni l'informe europeu han detectat cap incidència amb el virus a les instal·lacions.
L'informe diu que no hi ha cap evidència, cap indici que l'origen del virus sigui del laboratori Cresa. Que les instal·lacions i els protocols estan bé, que els professionals han fet una gran feina i que avala totes les actuacions fetes fins ara.
Encara falta, però, la prova que Ordeig considera que pot ser clau la seqüenciació de l'ADN del virus del brut per saber si és o no del laboratori.
Serà la prova del nom. Si la seqüenciació coincideix amb alguna de les mostres en què s'hagi estat treballant, serà una prova de que ha sortit del laboratori. Si no coincideix, no ho serà. I una altra cosa, els científics ja ens diuen que teníem 28 soques, no vol dir que no n'hi hagin moltes més en el medi natural.
Als 26 casos positius que s'han detectat, se n'hi podria afegir un altre perquè hi ha un cas sospitós. 330 senglars més que des de l'inici del brot s'han trobat morts o s'han capturat a la zona afectada no estaven infectats.
El govern i l'Ajuntament d'Alcanar al Montsià acorden expropiar les cases més afectades pels temporals en cas que no hi hagi acord amb els propietaris. Ho han pactat hores abans de la renúncia de l'alcalde al càrrec pel desgast mental provocat per la gestió de les emergències. Corresponsal a les Terres de l'Ebre, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I en quina zona es concentren aquestes obres que s'han acordat?
Doncs a la zona del Barranc del Llop, això és el Canà Platja, un entorn que es renaturalitzarà. S'ha acordat expropiar les 10 cases situades just al tram final d'aquest barranc en cas que no hi hagi acord amb els propietaris. Recordem que fa cosa d'un mes van començar les taxacions. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
I ens tindran al seu costat per treballar. I en aquest sentit, comencem ara tot un procés de valoracions per part de l'Ajuntament, que el govern de Catalunya acompanyarà, del valor d'aquestes edificacions per poder arribar, evidentment, desitjablement, a situacions de mutu acord i, si no, a poder produir expropiació de les finques que es troben al voltant del barranc del Llop.
S'hi referia també amb aquestes paraules l'alcalde Joan Roig hores abans de renunciar al càrrec, això serà avui al vespre, després d'haver hagut de gestionar 5 temporals en els 7 anys que porten el càrrec.
Signem un acord històric que va molt més enllà de l'àmbit administratiu. Entre els compromisos que inclou aquest acord està precisament el d'estudiar els mecanismes de finançament per a l'adquisició o l'expropiació d'aquestes vivendes, és a dir, facilitar el trasllat de les persones més vulnerables al canvi climàtic.
El projecte que executarà l'ACA també contempla dues bases de laminació, el desviament de cabals i la canalització del tram final del barranc fins al mar.
I atenció, perquè ja us ho dèiem a la portada, també sentíem en Dani Ramírez. Emergències avisa que a partir d'avui i durant tot el cap de setmana hi ha risc de pluges molt intenses com les que hi ha hagut aquesta setmana a Badalona. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta i recomana que les activitats, en la mesura del possible, es facin a l'interior, sota cobert. Anem cap al Departament d'Interior. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, el que està clar és que plourà, però no nevarà, a cotes baixes, si més no.
Exacte, el que està clar és que plourà i que nevarà on habitualment plou, o nevarà habitualment en cotes de 1.600 metres. El que les autoritats avisen és que ningú surti de casa sense paraigua, encara que en aquell moment no plogui, i que s'evitin desplaçaments innecessaris, perquè pot haver-hi patacs d'aigua molt localitzats i contundents, com ja va passar a Badalona. Santi Segalà, cap de predicció meteorològica del Meteocat.
Estem preveient una probabilitat alta de que se superin doncs, els 20 mil·límetres en 30 minuts i també avisos d'acumulació de pluja de més de 100 mil·límetres en 24 hores.
I Massoler, subdirectora de Protecció Civil, subratlla que ja estem en fase d'alerta i dona per avisats ciutadans i institucions.
Fer aquesta prevenció, vigilar com tenim els espais, vigilar que tinguem totes les eines, que tinguem tots els equips preparats, que tinguem tot allò que es pot necessitar perquè podem tenir aquestes pluges localment intenses i, per tant, cal seguir-les. Preveure aquests plavents que comentem, per les activitats.
Recomana, com deies, que les activitats es facin en recintes coberts i posa aquest exemple.
Si tenim el Papa Noel que atén els nens a la plaça de l'Ajuntament, doncs potser, si tenim una situació de pluges, no ho podem fer allà. I llavors, si tenim preparat alguna pista, algun local on es pugui fer, doncs podríem traslladar aquesta activitat en aquest lloc.
Protecció Civil no descarta enviar missatges massius d'alerta a la població, per això cal, expliquen, que el fenomen sigui més generalitzat i de més durada en el temps.
Entesos, Maria Núria, doncs estarem atents al que pugui passar aquest cap de setmana. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
5 minuts i mig haurem arribat a 2:15. Parlem ara de la onada de robatoris que hi ha hagut a diferents pobles de l'Alt Empordà. En una setmana n'hi ha hagut una desena en habitatges particulars. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant i han reforçat la presència policial en aquestes zones. Girona, Núria Peraire, a quines poblacions n'hi ha hagut concretament?
Hola, bon dia. Doncs la majoria de robatoris s'han fet al municipi de Palau de Santa Eulàlia entre els dies 11 i 16 de desembre. Els lladres entren a les cases particulars quan no hi ha ningú i s'emporten diners i joies. Els Mossos també tenen constància d'un robatori a Garrigàs i un altre a Pontós, on també hi ha hagut una temptativa de robatori. L'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavier Baldric, ens explica que és el primer cop que es troben en una situació com aquesta.
Amb els anys doncs, hi han hagut robatoris puntuals. El que passa doncs que amb aquesta intensitat en el temps, amb aquesta quantitat de robatoris en el temps, no ens hi havíem trobat mai, la veritat, i sí que és cert doncs, que ha generat una situació d'inseguretat.
Alguns habitatges on hi ha hagut robatoris són segones residències. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant i han reforçat la presència policial a la zona, tan uniformada com de paisà. L'alcalde explica que la col·laboració ciutadana és útil.
És molt important doncs, per detectar presències de cotxes i persones doncs, que puguin ser sospitoses, doncs ha anat molt bé, s'han fet diverses identificacions i veurem, estem a l'espera doncs, que Mossos ens diguin si això ha donat algun fruit.
Unes setmanes abans, els dies 18, 19 i 30 de novembre, hi va haver 3 robatoris a Camallera. 2 van ser en habitatges i 1 en un local.
I han detingut un jove de 26 anys a Sarrià de Ter, al Gironès, per tinença de pornografia infantil. Clara Jordan.
El va localitzar després que arribés a la policia l'alerta que s'estaven descarregant continguts pornogràfics des d'un domicili d'aquest municipi. Al detingut li van trobar vídeos de menors d'entre 8 i 12 anys realitzant conductes sexuals, tant entre ells com amb adults. A banda, quan li van registrar el pis, van veure que s'havia desfet de diversos discos durs i unitats d'emmagatzematge, tot i que li van trobar diversos dispositius informàtics que ara s'estan analitzant.
I un home de 72 anys ha mort en un incendi que ha cremat una cuina d'un nou pis a l'Hospitalet de Llobregat. Hi han treballat 7 dotacions dels bombers, 4 camions d'aigua i 5 ambulàncies del SEM. L'avís es va rebre ahir a les 10 de la nit. Un cop allà van trobar-hi un incendi completament desenvolupat que havia trencat la façana de l'edifici i aquest edifici té 12 pisos. Van forçar la porta per poder-hi accedir i van trobar un home inconscient que el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, no va poder reanimar. El metge n'ha certificat la seva mort. Les flames no han afectat l'estructura de l'edifici.
Catalunya al dia.
Només els veïns empadronats a la Vall d'Aran podran circular en moto de neu pel medi natural. A partir d'ara, els turistes podran gaudir d'aquest servei només si contracten activitats autoritzades. Anem, doncs, cap a l'Aran. Sofia Cabanes, bon dia. Amb quin objectiu s'impulsen aquestes limitacions?
Bon dia, Estel. Doncs es fa sobretot tenint en compte que la Vall d'Aran és reserva de la biosfera, una distinció poc compatible amb l'accés d'este tipus de vehicles de forma lliure pels espais naturals. Fins ara, només l'Ajuntament de Naut Aran tenia una normativa pròpia per atorgar aquest tipus de permís a particulars. Ara és el Consell General qui n'assumeix la competència. Francesc Bruna és el conseller de Territori.
Bueno, els permisos se daran a totes aquelles persones que són empadronades en territori, se les daran els 5 dies que hi poden utilitzar-les.
La circulació, a més, queda restringida a horari diurn.
Mos va força millor haver aquesta ordenança en tot el territori, ja que en plus també els nostres miells, com són els agents de miell natural, podem arribar a resoldre les incidències que hi puguen haver.
Queden fora d'aquestes limitacions els propietaris de finques que no tinguin accés per altres mitjans o el transport de turistes a refugis de muntanya.
En empreses del sector aeroespacial es preparen per instal·lar-se a l'Observatori Astronòmic del Montsec, concretament a Sant Esteve de la Sarga. Són firmes amb seu a Catalunya, Itàlia i el Regne Unit que volen desenvolupar projectes punters d'aquest sector. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, quins són i per què serviran aquests projectes?
Hola, Estel, bon dia. Doncs el director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, ens dona detalls sobre aquests projectes presentats a concurs.
Un liderat coordinat per l'IF Space, que és aquesta empresa italiana, la mateixa que instal·la la primera antena, doncs que ara també instal·larà una estació de comunicacions òptiques. Després hi ha una empresa britànica que es diu Lumi Space, que instal·larà un equip experimental de posicionament de satèl·lits amb làser. I després hi ha l'empresa catalana Satelio, que instal·larà una antena de radiofreqüència per telecomunicacions amb satèl·lits.
Es tracta de tres projectes ben diferents i que demostren el potencial que té l'observatori.
Per una banda, les telecomunicacions òptiques, que són sistemes que utilitzen làsers i telescopis per poder doncs, transmetre dades amb molt volum amb satèl·lits i rebre. I això és una tecnologia totalment, de fet, en fase experimental. De fet, cap missió espacial que ho utilitzi, sinó que s'està provant. No? Després hi ha l'estació de satèl·lit de radiofreqüència, que és la més tradicional, diguéssim, però també és un desenvolupament seu i fet aquí a Catalunya, no? I l'última és aquest sistema de posicionament que es diu Laser Ranging, no? Una estació per poder fer posicionaments de satèl·lits amb làser.
La implantació d'aquestes empreses també tindrà un impacte directe al territori. Els terrenys són de propietat municipal i les companyies hauran de pagar un cànon, part del qual revertirà a l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, concretament 3.000 euros per antena que facin servir. Ho celebra el seu alcalde, Jordi Navarra.
A part del benefici econòmic, també un benefici bueno, de cara a un orgull molt gran de poder tindre aquestes instal·lacions al nostre municipi, unes instal·lacions tan importants, i bueno, que això servisca per situar el mapa i perquè Sant Esteve de la Sarga sigui un referent a l'astronomia, almenys a Catalunya, si no en tot l'estat.
Ara només queda l'aprovació definitiva d'aquestes empreses per part de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Quan passa un minut de 2:15, repassem les notícies més vistes al web i a l'app de 3CatInfo. Marc Vital, bon dia.
Vital, bon dia.
I avui, entre les més visitades, una d'aquelles històries personals que a l'audiència li toquen, eh?
Sí, sí, que ens porta fins a les terres de Ponent. És el dol agrari, no?, que va viure l'Amàlia, que va heretar el pes del camp, diu, per la mort sobtada del seu pare. Doncs explica això, que és filla única, que el seu pare va morir sobtadament als 69 anys i amb una explotació, doncs, per entomar, per dir-ho d'alguna manera, no? Ella tenia un vincle intens en la terra, però clar, tenia una altra feina, no s'havia plantejat dedicar-se exclusivament al camp, i és el que va fer a partir d'aquell moment, i podreu veure aquí fa 3 anys ja que va fer aquest salt, i podreu veure la història de com ha acabat. És una història, diguem, amb final feliç, perquè òbviament l'explotació agrària ens funciona en aquests moments i té la continuïtat que jo entenc que també tothom volia que tingués en aquest sentit.
Però aquells girs de guió, que a vegades fa la vida, que no t'ho esperes.
Sí, sí, i també hem comptat doncs, amb l'ajut, veureu, també d'una organització que es dedica justament a intentar això, que aquestes explotacions no morin d'un dia per l'altre.
Bé, alguna altra recomanació, Marc?
Mira, doncs sí, podreu veure a la web i a l'app del 3CatInfo els 20 municipis que rebran aquests 233 milions de la llei de barris, eh? Hi ha un mapa, també veureu un llistat, i podreu veure, doncs, això, amb què es destinaran tots aquests diners, no? Bàsicament a rehabilitar nuclis que estan degradats, barris que necessiten inversió, i en aquest veureu en el web i l'app del 3CatInfo on estan situats.
Fa un any, Marc, de què parlàvem?
Mira, fa un any, a aquestes altures ja parlàvem del Tortell de Reis, eh? Sapigueu que fa un any ja dèiem quin era el millor Tortell de Reis de Catalunya, el 2024. En aquest cas va ser al Baix Penedès, al Fòrum Passions, i a Barcelona, a l'Atelier. Mm-hmm. És una iniciativa de Panàtics, una obra social de l'obra social Ernest Verdaguer. I aquest any, ahir justament, van donar els premis del 2025. En aquest cas, el millor Tortell clàssic és pel Can Giravent, d'Aigua Freda.
Sí.
I el Tortell creatiu és la pastisseria Natxa. Per tant, tenim guanyadors de l'any passat i els d'aquest any.
Doncs espera't, perquè ara de seguida farem una proposta d'un Tortell de Reis que en comptes de fava i rei a dintre té una altra cosa.
Doncs ara em quedo escoltant.
Va, vinga. Gràcies, Marc, adéu-siau. I bon Nadal. Ens
veiem
al gener.
Molt bé, gràcies igualment. Vinga.
Bones festes. Bon dia.
Catalunya al dia.
El teatre Teatre Metropol de Tarragona, una de les joies modernistes de la ciutat, obra de Josep Maria Jujol, està immers des de fa un any i mig en un procés de rehabilitació integral. L'objectiu és garantir l'estabilitat de l'edifici, però també restaurar elements decoratius del mateix Jujol. Alhora, fa poc s'ha anunciat l'adquisició d'un immoble per ampliar les dependències d'aquest teatre. A veure, anem-ho a explicar tot així més bé, més profundament. Tarragona, Clara Echevarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Per on passa tota aquesta transformació del Teatre Metropol?
Doncs no, una de les idees de l'Ajuntament és convertir el teatre en un centre cultural que incorporaria, entre altres coses, un centre d'interpretació. És una de les idees que té l'Ajuntament sobre la taula, però tot depèn del pla d'usos que s'està definint encara. Per parlar-ne, estem amb en Cris Salom, que és el director del Museu d'Història de Tarragona, que es podrà explicar una mica més en detall el que us explicàvem ara. D'entrada, amb aquesta rehabilitació s'han recuperat i restaurat alguns d'aquests elements decoratius de Jujol que realment donen el caràcter al teatre, no? Ens pots explicar una mica què és el que heu trobat, què és el que s'ha fet fins ara?
Sí, hola, bon dia. Doncs precisament el que ens preocupava molt quan es va redactar el projecte era l'estat de conservació dels dibuixos, de les pintures, dels esgrafiats de fets de Josep Maria Jujol. Llavors, amb el projecte es va aprofitar per fer tot un estudi realitzant cates per tot l'edifici per intentar conèixer quina era la policromia d'aquest artista total que és el Josep Maria Jujol. I precisament doncs, ara ja s'ha executat una part molt important, no?, que ha estat la recuperació doncs, de les carpinteries originals, la fusteria de la galeria, que es trobava en un estat de conservació molt dolent donada les filtracions d'aigua des de la coberta.
Senyor Salom, bon dia des de Barcelona, també.
Hola, bon dia.
Jo li volia dir, en relació amb Josep Maria Jujol, hi ha com la sensació que s'està revaloritzant ara mateix aquesta figura, no?, perquè fins ara se'l presentava com un col·laborador molt estret d'Antoni Gaudí, però, segons els experts, han dit sempre que la frontera entre un i l'altre, qui era mestre d'un o deixeble de l'altre, és molt prima, no? Hi ha aquesta sensació, no?, que està una mica reivindicant-se.
Sí, efectivament. De fet, abans es parlava de Jujol com un deixeble de Gaudí i ara se valora més com a col·laborador. El que passa que, clar, vull dir, Jujol té tot un univers imaginari, una manualitat, un traç artístic i que té una creativitat pròpia i tot un imaginari molt particular, no? Igual que Gaudí té el seu. Jujol col·laborava a les obres de Gaudí i en parts molt atribuïdes a Gaudí que en realitat són també creació de Jujol.
És un projecte ambiciós perquè es vol convertir tot això en un centre cultural, a més de totes aquestes obres estructurals que s'hi han de fer. Tenen calendari? Sabem quan es podria reinaugurar aquest Teatre Metropol?
Bé, jo el calendari no te'l puc avançar perquè ara encara estem pendents de que s'acabi d'executar aquest primer projecte. No? Nosaltres ara estem treballant en que se finalitzi el projecte. Hem de pensar doncs, que també doncs, hi ha alguna actuació que ha sorgit inesperada durant els processos de treball. Doncs ens vam adonar que hi havia part d'una jàssera, d'una viga que estava en mal estat i que ens han sorgit problemes sobrevinguts i que encara hem de finalitzar aquest projecte. El que sí que també s'està realitzant ara és precisament el pla d'usos de tot aquest conjunt, perquè estem parlant del teatre, estem parlant de l'edifici Rambla Nova 46, que seria l'entrada actual al teatre, i estem parlant també d'aquesta nova incorporació d'un edifici al carrer Méndez Núñez número 8, no?, que permetrà donar doncs, una nova sortida o entrada al teatre, i que tot això s'ha de redefinir en el pla d'usos.
Doncs això seria una mica l'avançament d'aquests treballs que s'estan fent des de fa un any i mig aquí al Teatre Metropol de Tarragona.
Doncs fantàstic, moltíssimes gràcies Cris Salom, el director del Museu d'Història de Tarragona, per atendre'ns avui al Catalunya al Dia. I Clara, gràcies i fins ara.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, fins ara.
I torna a obrir el Centre Cívic de Riudaura a la Garrotxa, un edifici polèmic que fa 22 anys que està tancat. Un projecte de l'estudi RCR Arquitectes, un prestigiós estudi garrotxí que va guanyar un premi Pritzker, que és el considerat els Oscars de l'arquitectura, però aquest projecte que van fer, aquest Centre Cívic de Riudaura, va deixar de fer-se servir l'any 2003 per problemes estructurals. Ens ho explica la Laia Claret. És un disseny de l'estudi d'arquitectura RCR Arquitectes que es va inaugurar l'any 1999, però el 2003 el van tancar per problemes en l'estructura que incomplien amb la normativa d'aquests edificis. El 2009 va començar una primera fase de reformes, però va arribar la crisi i es va aturar. L'any 2013, una de les plaques de ferro del sostre va caure a prop d'uns nens que jugaven a pilota i el 2015 una ventada va arrencar una part de la teulada. Qui era alcaldessa aleshores, Eulàlia Massana, fins i tot va proposar enderrocar-lo.
No perquè estigués en contra del centre cívic ni perquè fos una història política, sinó perquè hi havia unes deficiències flagrants i uns incompliments flagrants. Si jo estic exigint als veïns que compleixin tota una sèrie de normatives i els exigeixo fins a la mínima, com puc deixar passar amb aquests senyors que el tema de temperatures estigui malament, que el tema d'alçades de les baranes estigui malament? Una obra d'art amb diner públic no pot ser.
L'any 2019 el govern local va decidir fer una consulta no vinculant per saber si els veïns volien tirar endavant una proposta de reforma. El resultat va ser ajustat. El sí va guanyar per un 52% amb una participació del 34%. Van votar 135 persones. La rehabilitació va començar el 2022 i ha permès reparar la teulada, millorar l'aïllament, renovar la instal·lació elèctrica i incorporar-hi sistemes de climatització. El cost de la rehabilitació ha sigut de 650.000 euros, finançats amb fons de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament. L'estudi RCR Arquitectes ha fet una donació de 17.000 euros recentment. L'alcaldessa Anna Vegas detalla quina utilitat es donarà al nou centre cívic.
Totes les activitats que ara s'estan fent, però en raconets, aprofitant espais que no són gaire adequats, doncs els traslladarem aquí. I també moltes ganes de que totes les entitats trobin el seu espai per celebrar les seves activitats.
A més, la intenció és que tingui bar i una petita botiga i fins i tot un espai de treball compartit.
A Ridaura no disposem de cap botiga, ni tampoc de cap bar, ni cap restaurant. I el coworking també, no? Tenim persones que teletreballen.
És un tema polèmic, el poble es nota, perquè ens ha costat que els veïns vulguin opinar sobre l'obertura del centre cívic.
Penso que ha costat molts diners al poble i no està ben gestionat.
Que reobri el centre cívic és una bona notícia, però és un edifici que ens ha costat molts diners per un poble petit, amb molts problemes estructurals, amb molts fallos arquitectònics, i dels quals ningú ha tingut mai cap responsabilitat.
Ja fa temps que l'esperàvem. Hi ha hagut molts entrebancs pel mig, però, bueno, no ho arreglarem res si ara en parlem. Vull dir que pràcticament ja està passat. Pel poble convenia que puguem disfrutar-ho i que tinguem un lloc.
Convenia una cosa, a Ridaura. Hi ha molta gent, tot molt trempat, però no tenim res. Sí que convenia, les coses són així.
Per tant, 22 anys després, obre el centre cívic de moment sota demanda dels veïns. Queda pendent una quarta fase de rehabilitació que serà per obrir una terrassa i fer una rampa exterior.
3 minuts haurem arribat a 3:15. I ara us parlem d'una pastisseria familiar petita, d'un poble petit, com Moià. Doncs aquesta pastisseria familiar petita d'un poble petit com Moià s'ha col·locat al podi mundial de la xocolata. La pastisseria es diu Àger i acaba de guanyar la màxima distinció internacional als campionats del món de xocolata que s'han fet a Londres. Ha aconseguit la medalla d'or per la fabricació des de zero d'una xocolata de Madagascar del 70%. I a Moià hi tenim la Nati Adell. Nati, no és l'únic premi, però, que s'ha endut aquesta pastisseria, oi?
Doncs la veritat és que no, Estel. De fet, s'han dut 5 guardons en total. Hem anat fins a aquesta pastisseria artesana, que fa una olor espectacular, només creua la porta, per conèixer el Miquel Vinyoles, que és un mestre xocolater amb molt d'ofici. El Miquel va treballar amb els grans, des de l'Oriol Balaguer fins al racó d'en Freixa o l'Àbac, entre els seus clients famosos i gent adinerada, però es va cansar de tot aquest món.
Tens clients molt potents, vull dir, gent que et pot demanar una bola de xocolata, agafar un xet, engegar el xet i portar-lo a aquella mateixa nit a Emirats Àrabs. Això quan tens 20 anys és molt xulo, eh? Però amb els anys dius, uf, aquesta gent viu a un altre nivell. Amb la meva dona vam dir, muntem una pastisseria petitona en un poble i mira, ja vam acabar aquí.
Tot i que fa anys que acumulen premis, l'or els ha agafat per sorpresa.
No preteníem mai treure un or. Hi ha gent a Noruega molt potent, gent a Estats Units també molt potent i amb uns recursos molt més grans que els nostres. Vull dir, per nosaltres va ser uau. No pensàvem que poguéssim arribar a treure un or. És molt, molt potent per nosaltres, clar.
I ens parla de com és la xocolata premiada.
És un cacau complicat de treballar que si no el fas bé se't pot girar en contra. Té uns tocs àcids, com així, agers, molt afruitada. Però l'has de fer molt de compte perquè si generes molta escalfor quan la generes o el torrat és molt alt, totes aquestes notes afruitades s'evaporen i se'n van.
Heu de saber que el Miquel és un dels pocs pastissers que fa la xocolata des del gra del cacau fins al producte final.
Hi ha una confusió molt gran entre qui fabrica xocolata i qui manipula la xocolata. Vull dir, després hi ha molts grans professionals que fabriquen bombons, rajoles i pastissos, però ells no fabriquen la xocolata.
A veure, Nati, i tu has tastat o no has tastat aquesta xocolata d'or? Perquè abans hem dit que sí, però no ho tinc clar.
Que va. Ni jo ni els clients que van entrar a la botiga, perquè s'ha acabat.
Jo volia una xocolata d'aquesta que ha guanyat el primer premi.
S'han acabat. Sí. L'hem de tornar a produir, però fins final de gener no creiem que estiguin.
Sí, sí, ja ho heu sentit bé. Fins a finals de gener, res de res. Penseu que va ser complicat fer-li l'entrevista al Miquel perquè no paraven d'entrar clientes a comprar i a felicitar-lo, com aquestes.
Enhorabona, sí. Sí, molt bé, eh?
Ai, quina sort, que content ha d'estar! Punyetero.
Així d'espontànies i de trempades són les clientes de la pastisseria Àger de Mollà, que ja acumula 15 premis en competicions internacionals i es consolida com una de les pastisseries xocolateres de referència a escala mundial.
Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gepa un sac ple de regals, pregunta al seu rei quin camí hem de seguir, però l'home està ben adormit.
Per tercer any consecutiu, els vilafranquins podran trobar una joia amagada dins del seu tortell de Reis. Aquesta iniciativa és d'una joieria de Vilafranca que vol promocionar el comerç local amb acords amb 6 pastisseries que fan això, posar una joia dins del tortell de Reis. Aquest any, però, això va més enllà de la capital de l'Alt Penedès i a terra també a Barcelona. Corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia.
Així els barcelonins també tindran opció de premi. Per quin motiu ho fan, això?
Doncs ho explica la mateixa Gena Moner, que és la cinquena generació de la joieria Moner al centre de Vilafranca i que va tenir aquesta idea fa 3 anys d'amagar anells i braçalets dins dels tortells amb ajuda dels pastissers, evidentment.
Aquest any doncs, ampliem també cap a Barcelona. Com a nivell de marca doncs, estem expandint-nos per portar el nom de Vilafranca a posar més llocs i hem pensat doncs, que ja que també estàvem fent coses a Barcelona, doncs podríem fer-ho també amb algunes pastisseries de Barcelona.
Ella mateixa dissenya les joies, que són diferents en cada edició. Aquesta vegada les ha fet així.
Un anell especial per l'ocasió, que porta un safir blau natural, una fulleta d'esmalt i un diamant natural, amb la muntura feta d'or groc de 18 quilats. I en el cas de la polsereta, doncs posarem una polsereta de corda amb la peça de diamant i d'or groc de 18 quilats, també.
El preu de venda de l'anell és de 780 euros i la polsera de 195. Les pastisseries participants són Bertran, Celis, Galí, Parés, Trens i Rius de Vilafranca i a Barcelona l'obrador dels 15, Pastisseria Canal i Sacha. Cada pastisseria rebrà un anell i una polsera que les introduirà dins de 2 dels seus tortells. Ells han notat com les joies amagades han impulsat les seves vendes i sobretot les comandes amb molta anticipació. Meritxell Parés, de la pastisseria Parés.
La gent participa més, és el que volem tots, no? Que ens facin partícip d'aquest esplèndid iniciativa que ha tingut la gent.
En total hi haurà 18 persones que el dia de Reis, quan tallin el tortell, tindran una bona alegria. Si pensem que cada pastisseria pot fer més o menys uns 1.000 tortells, ja podeu anar calculant la vostra probabilitat de trobar-vos una sorpresa dolça.
Abans de Reis arriba Nadal, ja hi som gairebé a tocar, això serà dijous que ve, i a diversos municipis del Tarragonès es pot gaudir des d'avui fins al 3 de gener d'una cantada de Nadales diferent.
Ous em vas tocant, ous em vas tocant, vas tocant, vas tocant. Ous em vas tocant, ous em vas tocant.
Que és la Nadala que preparen cada any des del Ball Parlat de Dames i Vells de Tarragona, en què revisiten les lletres d'aquestes peces tradicionals de les Nadales fent-ne una lectura de caire barroer i provocador. Tornem a Tarragona amb la Clara Chavarría Domingo. Clara, en què consisteix aquesta cantada de Nadales tan diferent?
Doncs, com deies, el grup reinterpreta aquestes Nadales amb unes lletres irreverents i pujades de to. És el cas de la cançó Les 12 van tocant, que s'ha convertit en Els ous em vas tocant. Tot plegat ho fan vestits de personatges del pessebre. De fet, es presenten com a pas zebra vivent, cor de Nadales porques. L'objectiu de tot plegat l'explica Oriol Grau, que és el director del Ball Parlat.
Per passar ens ho veiem unes festes que acostumen a ser això familiars, molt de tancar-se i tal, i vam dir, doncs mira, fem això, que ens ho passarem bé i s'ha de passar un Nadal divertit. sentit, no? I ens n'hem adonat que a l'hora de sortir al carrer molta gent ens diu el mateix, de dir, ostres, gràcies a vosaltres em reconcilio amb unes festes que detesto, no? I de sobte m'heu fet riure. Hem arribat a la conclusió, una mica irònica també, de que complim una funció social.
A banda de provocar, algunes lletres també conviden a reflexionar. Les Nadales es podran veure i escoltar en diverses sessions que es fan des d'avui fins al 3 de gener en alguns municipis del Tarragonès.
Doncs gràcies, Clara, i bones festes.
Adéu, bon dia.
I per Nadal, ja ho sabeu, cada ovella al seu corral i qui torna, en aquest cas al teatre Goya, són les T de teatre.
Ara pensava...
De què parlàvem?
De com vius intensament la vida tu.
No, un moment, un moment.
No, és que no ve així.
És al revés,
sí.
Ara pensava que després de com intensament vius tu la vida.
Clar.
Els vincles familiars i la necessitat de revelar-nos-hi són l'eix argumental d'avui No ploraré, el nou muntatge de les T de teatre, escrit i dirigit per l'argentí Nelson Valente. L'obra, que ara en sentíem un dels últims assajos, es pot veure a partir d'avui, això, al Teatre Goya de Barcelona. Marta Vives.
Una escenografia que representa una casa i, per exemple, la sala i el menjador en diferents plans. És en un espai d'assaig del Poliorama, avui més atapeït del que és habitual. Mamen Duc, Marta Pérez, Carme Pla i Agata Roca estan assajant una de les escenes. Un conflicte entre tres germanes, la Lola, la Viviana i la Llum, que es troben en un dinar familiar. La petita acaba de passar un temps en una clínica psiquiàtrica. Nelson Valente.
No es nada original para mí en el sentido de las temáticas que me interesan, que tienen que ver con la familia, con la incomunicación, la salud mental de las familias, con la normalidad como locura y la locura un poco como normalidad, la locura de ser normal en la sociedad en la que vivimos, la empatía, la falta de empatía, estos son los temas que recorremos.
Albert Ribalta i Jordi Rico en el paper dels marits de dues de les germanes completen el repartiment d'aquesta obra que pretén fer riure i plorar a la vegada.
Bueno, queremos 90 minutos, 80 de risa y los últimos 10 de preguntarse de qué me estuve riendo. Esta es la fórmula que buscamos.
80 de risa es mucha risa, ¿eh? A ver si lo conseguimos.
Al llarg de 35 anys, les T de teatre han col·laborat amb diversos dramaturgs de reputació, com Alfredo Sanzol, Pau Miró, Javier Daute o Sergi Balbel. En aquesta ocasió han optat pel creador argentí per escriure i capitanejar aquesta proposta. Ens expliquen per què. Sentim Mamen Duc, Agata Roca i Carme Pla.
És que pot ser un director que et pot fer el que fem aquí, perquè servim molts martinis aquí, doncs posar-te en una coctelera i remenar-te. I això és xulo, que un director et tregui del teu lloc de confort.
I bueno, això, aquesta manera també de treballar aquestes obres corals i que treu, doncs això també, problemes familiars, coses properes, que és una mica el que a nosaltres ens agrada parlar sempre, no? Coses properes, que la gent es pugui identificar.
Són obres molt d'actors, no? No tant de... Sí que hi ha acció, però és molt important també això, els diàlegs i la creació dels personatges, no? Això ens atreia molt.
Avui No ploraré, que es presentarà al Temporada Alta, però aterrarà a partir del 19 de desembre al Teatre Goya de Barcelona, promet tenir-nos ben entretingudes les sobretaules dels dinars familiars de Nadal.
I una exposició, el Disseny Hub Barcelona, confronta el disseny català de fa un segle amb l'actual, coincidint amb el centenari de l'Art Déco. Conté més de 200 objectes, des d'una luxosa nevera del 1933 fins a un llum recent que recicla velles xarxes de pescar. Ens ho explica la Montse Mas.
Si es compara el disseny català d'ara amb el de fa un segle, és perquè fa 100 anys de la participació del Foment de les Arts i del Disseny a l'Exposició Internacional de les Arts Decoratives i Industrials Modernes de París del 1925. Eren els feliços anys 20, es democratitzava l'accés als productes i, com es pot veure en els objectes seleccionats per la mostra, com vestits, mobles o joies, s'utilitzaven materials exòtics provenents de les colònies. Jordi Blasi és un dels comissaris de la mostra.
Nous materials, noves tecnologies, hi ha una forta electrificació dels objectes domèstics. Tenim a l'exposició una nevera Art Déco que incorpora aquestes línies vinculades amb la idea de luxe.
Un segle després del naixement de l'Art Déco, la globalització, la crisi climàtica i la geopolítica han obligat a replantejar tot el sistema i en el disseny de productes s'imposen qüestions com la justícia social i la sobreexplotació de recursos.
Ja no s'hi val democratitzar únicament pel nord global, no? Perquè nosaltres puguem accedir als productes i les condicions d'aquella gent que l'està fabricant probablement al sud-est asiàtic, han de garantir unes condicions de vida i també han d'incorporar condicions medioambientals. L'espectador hi descobrirà des de llums, no?, que incorporen materials, per exemple, provenents del borrissol de les rentadores, diguem-ne, del reciclat, altres llums que han sigut fabricats amb 3D que incorporen també materials reciclats, provenents, per exemple, de xarxes de pescar.
La mostra es pot visitar al The Hub fins al 25 de gener.
Esports.
Cinc minuts per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Estel.
Hem començat el dia amb el discurs contundent de Joan Laporta en el sopar de Nadal del Barça amb els seus empleats.
El president blaugrana ha carregat amb vehemència contra el Real Madrid. Per començar, Laporta diu que tenen enveja i que són uns cínics.
Aquesta dimensió que tenim al Barça també genera una enveja. Aquesta enveja que es genera es porta malament per part d'aquests que amb males arts se salten tots els codis, en aquests que són artífecs de campanyes permanents de desprestigi del nostre escut i les nostres essències. I això no ho permetrem.
En el mateix discurs, el president blaugrana assegura que el Barça torna a estar en una bona situació econòmica i esportiva.
En aquests, els que els hi dic, és que el Barça torna a estar fort, dins i fora del terreny de joc. Tornem a estar forts. I mentre ells destrueixen, mentre ells intenten esborrar la història o desvirtuar-la, no ho aconseguiran, nosaltres estem construint.
Encara en futbol, avui comença a disputar-se la ronda dels vuitens de final de la Copa Femenina.
L'Europa, de la Primera Federació, rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 7 del vespre. Clara Clemente, jugadora de l'equip graciec, creu que no descarta tornar a eliminar un equip de la primera divisió com ja van fer amb el Logroño i que aquesta eliminatòria és un premi. Són declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Nosaltres el premi és jugar aquest partit amb tota l'afició. Crec que el Nou Sardenya sempre respira un ambient diferent. Futbolísticament, doncs, intentarem fer el millor que puguem, defensar el partit i els colors, però bé, serà un partit per gaudir-lo, sobretot de l'ambient i del dia.
Pel que fa a la resta d'equips catalans, demà el Badalona Women rebrà el Granada i l'Espanyol al Real Madrid. Sara Monforte és l'entrenadora de l'equip blanquiblau.
La veritat que seria la millor manera de tancar una temporada aquí per l'Espanyol femení i ha sigut molt bona. Jo crec que estem molt contents i seria doncs, això, la millor manera de poder redonir-lo, no? Sabem perfectament de la dificultat del rival, que és un dels millors equips de la nostra lliga, però un partit pot passar qualsevol cosa.
I demà passat, diumenge, el Barça visitarà l'Alavés. A la primera divisió masculina de futbol, avui arrenca la 17a jornada amb el València-Mallorca a les 9. Demà passat, diumenge, el Girona rebrà l'Atlètic de Madrid i el Barça visitarà el Villarreal. Pedri ara mateix és dubte per precaució, perquè té inflamada la zona del bíceps femoral de la cama esquerra. I dilluns, l'Espanyol tancarà aquesta 17a jornada jugant al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Precisament, a l'Espanyol, a l'entrenament d'avui, ha rebut la visita del director esportiu, Fran Garagarza. És la primera trobada de Garagarza amb els jugadors i treballadors de la ciutat esportiva des que va sortir de l'hospital.
El Barça de bàsquet torna a jugar avui a l'Eurolliga, juga al Palau Blaugrana, el quart partit dels 6 que ha de jugar el conjunt blaugrana en 11 dies.
Rep a 2:15 el Baskonia a la 17a jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes busquen el 8è triomf seguit des que va arribar Xavi Pascual a la banqueta. Les derrotes d'ahir del València i el Hapoel de Tel Aviv permetrien al Barça situar-se co-líder si guanya avui. El tècnic del Barça demana no a baixar l'exigència.
Quan guanyes diversos partits seguits, també has de continuar volent guanyar un altre cop i no afluixar mentalment, no? Perquè aquí qualsevol partit de l'Eurolliga, qualsevol partit de la Lliga de CB, afluixes una miqueta mentalment i l'altre equip et passa per sobre.
Xengelia continua sent baixa per una pubàlgia, la Provítola i Vesely, en canvi, podrien tornar. Aquest Barça-Baskonia el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Ricard, en futbol sala, una retirada inesperada?
Sí, mira, la del jugador de l'Indústria Santa Coloma, Nil Closes, que plega als 27 anys amb efectes immediats per una lesió degenerativa al genoll dret que fa 3 anys que li genera dolor i li minva el rendiment.
Són 3 anys ja patint aquesta lesió i al final 3 anys costen de portar.
A mesura que han passat aquests 3 anys, cada any costa més de portar aquesta lesió i cada any molesta una miqueta més. Llavors, òbviament, mai acabes pensant que acabaries decidint això.
Nil Closa jugarà el seu últim partit el dia 27 de desembre a Santa Coloma contra el Cartagena a la Lliga. I un total de 6 catalans opten els premis a millor esportista del 2025 segons la Federació Europea de Natació. Són Bernat Sanahuja, Álvaro Granados i Nona Pérez en waterpolo, Denis González Iristió i la nord-catalana Lilu Lluís en natació artística.
Catalunya al dia.
I acabem amb la marxa Radetzky, que serà un dels clàssics del concert de valsos i danses de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Faran una desena de concerts inspirats en el que fan per Cap d'Any a Viena. Avui a les 8 els podrem sentir a Sant Andreu de la Barca. Durant aquests dies també seran a Cornellà, Sant Cugat, a Reus, a Vilassar de Dalt, a Guissona. El Catalunya al dia s'atura uns dies, però tornarà l'any que ve a partir del 7 de gener. Per nosaltres ha estat un plaer poder-vos explicar cada dia les notícies que passen més a prop nostre i que ens afecten més directament. Gràcies a vosaltres per escoltar-nos i que passeu unes bones festes de Nadal.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.